Benvinguts, foradores maniàtics, al programa d'estudiants Més Matiner. Des de Ràdio 4 ens disposem a compartir amb vosaltres, universitaris o no, la mitja hora més intensa amb tota la informació que desprèn l'Autònoma. És d'hora i nosaltres ho sabem, ja ens ho explicareu, però no hi ha millor forma que despertar-se que sentir el Fora d'Hores al cap de setmana. Obriu els ulls i, sobretot, les orelles. Avui dissabte sabrem com es viu l'ecologisme des d'una organització de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sentirem des de la carnisseria què es pensa de Halloween i de les eleccions nord-americanes que enfronten Al Gore i a Bush i que són notícies aquests dies. I tindrem el monòleg setmanal del Fora d'Hores dedicat a la inèrcia. Però el nostre tema de portada són les primeres jornades d'investigació per la pau. Com vam prometre, us convidem a la reflexió. Amics del Fora d'Hores, alceu l'esperit crític i desperteu-vos una mica més, perquè Antoni Roca ens porta un reportatge sobre les primeres jornades d'investigació per la pau, com us diem, celebrades a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per a més informació, no us despengeu de Ràdio 4.
No hi ha un camí cap a la pau. La pau és el camí. Gandhi.
Durant els dies 28 i 29 d'octubre es van celebrar les primeres jornades d'investigació per a la pau, organitzades per l'Associació Espanyola d'Investigació per a la Pau, AIPAZ, i la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tal com ens va explicar el president d'AIPAZ, Vicenç Frisas, aquestes són unes jornades que tenen com a finalitat una posada en comú de diferents treballs individuals i així aconseguir una futura coordinació que permeti avançar en el terreny d'investigació per a la pau. Dins un clima de confiança i admiració al llarg de les jornades que es van fer a la Facultat de Polítiques de la UAB, es van dur a terme diferents exposicions i debats conduïts per experts en la matèria davant la mirada d'estudiants i professionals vinguts d'universitats de diferents llocs d'Espanya. Després de diferents exposicions que van permetre conèixer la situació del món actual, la globalització del mateix i l'ausència de pau, es van arribar al punt central de les jornades, l'educació per a la pau, com construir la pau. Així, Raül Romeva, membre de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la UAB, va oferir una ponència on s'exposava l'eix central de les jornades.
Los caminos para la construcción de la paz son esas cuatro D's, las cuatro patas de una misma mesa: desarme, desarrollo, democracia y derechos humanos.
Per tant, la ponència del Raül Romeva enumerada sobre què llevar en la motxilla al encauzar los caminos para la construcción de la paz resumia les jornades proposant un camí que anava des de l'explicació del món actual fins a què podem fer per aconseguir la pau.
En mi obsesión también por simplificar la complejidad, no creo que sea necesario ahora profundizar por qué la construcción de la paz es compleja, pero sí, en esa obsesión que en su momento, cuando empecé a preparar la ponencia, pues creía que era necesario simplificar, recurrí también a otros clásicos y a un clásico ejemplo en este sentido, que consiste en reducir lo que es el planeta, el mundo actual, a una aldea de 100 personas y manteniendo las proporciones. Me imaginaba la hipótesis de que una amiga mía se había ido a vivir a esa aldea y me mandaba un correo electrónico explicando un poco lo que veía.
La carta que describía la situación del món a estudiar diría así:
Estimat amic, t'escric des d'un petit poble de 100 habitants. Aquest lloc és meravellós, però crec que la riquesa està molt malament repartida, ja que només és per uns quants. Només 6 persones de les 100 tenen un 59% de la riquesa, mentre que 70 no saben llegir ni escriure, i 50 estan desnutrides. Però el més trist és veure com a diferents cases es donen lloc baralles on hi ha morts i infinites pèrdues econòmiques. A més, la majoria dels morts són civils, amb uniforme, la majoria nens, que han estat obligats a lluitar. Mentrestant, les cases riques embruten i contaminen el poble i es troben en una zona on els pobres només poden passar per la porta de darrere i fer les feines que cap ric vol fer. A més, per aquestes portes surten caixes d'armament que van cap als països pobres davant l'indiferència dels vigilants. Estimat amic, només estic segura d'una cosa. Aquí estan lluny d'assolir la pau. Però també crec que hi ha moltes iniciatives que treballen diàriament per posar fi a aquesta situació. Estimat amic, he pres una decisió. Vull convertir-me en constructora de pau. Què haig de fer? Un petó molt fort.
En primer lloc, en Raúl Romeva va voler respondre en què consisteix la pau.
Por un lado, paz sería aquello que tendríamos cuando no habría violencia de ningún tipo, ya sea esta estructural, cultural o directa. Pero tendría otra dimensión también la paz. Sería también aquello que tendríamos cuando podemos transformar de forma creativa y no violenta los conflictos.
Partint d'aquest punt, es proposa un camí a seguir.
Ante los conflictos de todo tipo, hay tres R's que son fundamentales. La reconstrucción, después de la violencia, la reconciliación de las partes, fundamental también, y ahora más que nunca, la resolución de los problemas subyacentes.
Aquests conceptes tan abstractes tenen una proposta d'acció més concreta que en Raúl Romeva proposa, la no violència.
Quizá por mi juventud, quizá porque he tenido buenos maestros, quizá porque trabajo con buenos maestros, he podido tener la posibilidad de siempre ir un poco más allá de la primera percepción, del primer impulso que te genera una determinada política, una determinada forma de actuar. Y la no violencia puede ser muy atractiva, y es muy atractiva, pero insisto, tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Creo que es importante el hecho de que, utilizando los mecanismos de la no violencia, la victoria, el concepto de la victoria, es decir, de uno sobre otro, de un actor sobre otro, se sustituye por la necesidad de mejorar las partes y sobre todo por la necesidad de mejorar la relación entre las partes.
Així doncs, ens podem permetre respondre a la noia que escriu la carta inicial dient-li. Estimada amiga, efectivament, tens raó. Estem lluny d'assolir la pau. I dic que estem lluny perquè la pau no l'aconseguim amb l'aturada de les guerres. La pau l'assolirem quan al món no hi hagi desigualtats, quan ens respectem. I mentre hi hagi rics i pobres, militars i civils, racistes i tolerants, mentre puguem trobar un adjectiu negatiu per un de positiu, la pau no hi serà. Nosaltres que som un, i som modestos, només podem posar la primera pedra. Una petita pedra actuant ara i en qualsevol moment, aquí i a qualsevol lloc. Practica la no violència. Recomana la pau. Dona exemple. És l'únic que podem fer. Confia en la democràcia, el desenvolupament, el desarmament i els drets humans. Bona sort, amiga meva.
I de pau passem a ecologia alforadores, perquè la creixent crisi ambiental de fi de segle ha fet que les universitats organitzin entitats per alleugerir el problema. És el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'UAB ha creat l'OSHA, l'Oficina de Seguretat i Higiene Ambiental. I en què consisteix aquesta nova Oficina de Seguretat i Higiene Ambiental? Doncs ens ho explica tot seguit la Vanessa Piqué.
El medi ambient es veu sotmès a pressions constants dia rere dia. La creixent crisi ambiental de fi de segle està conscienciant els ciutadans del planeta a preservar el medi que ens envolta. Les universitats no són alienes a aquest procés de canvi. Expressen la seva preocupació per la problemàtica ambiental i funden i organitzen diferents activitats per contribuir a la protecció ambiental. És el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la creació de l'Oficina de Seguretat i Higiene Ambiental, l'OSHA. Ens ho explica Paco Muñoz, un dels seus tècnics.
L'OSHA és l'Oficina de Seguretat i Higiene Ambiental, que depèn del Vicerrectorat de Campus i de Qualitat Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'OSHA és una oficina que té una doble escomesa, que és, per una banda, posar en funcionament tot el tema de prevenció dels riscos laborals per a tota la gent que treballa, i l'altra, doncs, la preservació del medi ambient en el campus, tant el que és els funcionaments de les facultats com del medi natural que ens envolta.
L'OSHA no funciona sola.
Per tirar endavant tots els programes de reciclatge o els programes de minimització de residus, doncs, també hem comptat la col·laboració de diferents administracions. Per exemple, l'administració autonòmica, doncs, el Departament de Medi Ambient i la Junta de Residus, doncs, ha portat, doncs, els contenidors i fonsos, no? Fondos de diners per tirar endavant. Igual que l'Ajuntament de Cerdanyola, doncs, també ha portat, doncs, els terrenys per poder posar la deixalleria de la universitat, no? O igual que l'entitat metropolitana, doncs, ha portat diners i també contenidors i recursos d'educació ambiental per fer les campanyes de difusió de diferents temes.
A motiu de la Festa Major de la Universitat Autònoma de Barcelona, es posa en marxa una major activitat d'acció proambiental. El fet més significatiu és el Got Més d'un Cop. El Got de la UAB és una iniciativa innovadora que gaudeix de més difusió i participació. Consisteix en el lloguer d'un got reutilitzable. Paco ens ho recorda seguint els passos de les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar. Tothom dubta que les accions de preservació funcionin. Tot i així, està demostrat que existeix una col·laboració entre els joves estudiants.
L'any 1998, que és quan tenim les primeres dades de la recollida d'escombraries de la brossa, diguem-ne, del dia de la Festa Major, van sortir 9 tones i mitja. De 9 tones i mitja a 7 tones és una reducció d'un 25%, pràcticament. O sigui que la veritat és que la cosa funciona.
L'OSHA, a més, té tot un seguit de projectes a curt i llarg termini. A finals del curs passat es van posar en marxa 40 bateries d'envasos de vidre retornables i ara, de manera experimental, s'ha expandit als gots del cafè.
Doncs tu pots tornar a una altra màquina, al got del cafè, i aquest got de cafè, doncs, es porta a rentar a un taller de disminuïts psíquics ubicat a Sant Cugat, el taller Jeroni Moragues, i allà, doncs, el renten els gots i es tornen a posar en circulació a la màquina altra vegada.
Aquesta iniciativa ha estat premiada 2 vegades, a Catalunya i a nivell nacional. En un futur pròxim hi haurà accions sobre la matèria orgànica dels bars i la vila universitària. Si voleu més informació sobre l'OSHA i aquests nous projectes, podeu trobar-ho a la seva pàgina web www.uab.es/osha. Recorda que el món és de tots. No el destrueixis, perquè hi ha tot un futur endavant. There is a woman in Somalia scraping for pearls on the roadside.
La Universitat Autònoma de Barcelona és notícia per diferents motius. Un d'ells és l'estudi del professor de Sociologia, Lluís Flaquer. Aquest estudi demostra que Espanya arracona el suport de la família. Vanessa.
És ben trist, però les famílies espanyoles són les que reben menys suport estatal a Europa. Els països de la Unió tenen una mitjana d'inversió 7 vegades superior i en el cas de Suècia arriba a ser fins a 13 vegades. A més, les reformes següents agreugen la situació, no sé.
Però vaja, imagino que deuen tenir alguna ajuda aquestes famílies espanyoles.
Però molt mínima. A Espanya només reben subsidis per fills les famílies amb ingressos inferiors a 1,5 milions de pessetes anuals. Imagina't.
Déu-n'hi-do. Tinc una notícia més positiva, fins i tot sorprenent. Els científics de la Universitat Autònoma de Barcelona han fet que les rates amnèsiques recuperin la memòria.
I fins
és
i tot,
això?
Sí, sí, i fins i tot han millorat les seves capacitats d'aprenentatge. Tot gràcies a una tècnica d'estimulació elèctrica.
I d'on ha sorgit la idea?
Bueno, el coordinador es diu Ignacio Morago Bernal i anteriorment havia demostrat que l'estimulació elèctrica del cervell millora la memòria.
Mm-hmm. I vaja, per acabar, tinc entès que la conferència de rectors demana més pressupost per a la investigació.
Bueno, la situació de la investigació a les universitats espanyoles és molt greu i el secretari d'Estat ha assegurat que la finançació per a la investigació creixerà en els pròxims pressupostos fins a un 11%.
Déu-n'hi-do, doncs bé, així ho esperem. Gràcies per tot, Vanessa. Seguim al Fora d'Hores amb la carnisseria. Parlant i relacionada de la festa de Halloween i a les eleccions nord-americanes. Disfruteu de la crítica.
La carnisseria. Avui, Halloween. Halloween és una festa típicament americana. Tots els americans treuen les disfresses dels seus armaris en la nit dels morts vivents. Aquí a Espanya la tradició la segueixen quatre gats, entre ells Aramis Fuster. Però tranquils, no us parlarem de les aventures i desventures d'aquesta bruixa, que alguns diuen que és sexy. Ves per on, ella no necessita disfressa. Però bé, tornant als Estats Units. Curiosament, aquest any Halloween coincideix amb les eleccions a la presidència del país. I com que és Halloween, us parlarem de les disfresses, però no de bruixa o de vampir, sinó de les disfresses dels candidats, Al Gore i George Bush. George Bush i Al Gore, dues cares que es multipliquen per dos.
Si un li dona un petó a una iaia, l'altre li dona dos.
Però tots dos preferirien la Pamela Anderson.
Si un promet la baixada dels impostos, l'altre promet que anul·larà els impostos.
Però tots dos estan pensant en la pasta que s'embutxacaran un cop a la Casa Blanca.
Si un tira globus i enganxines a la multitud, l'altre confeti i xapes.
Però tots dos pensen cobrar-se interessos pels regals fets.
Si un aposta per la pena de mort, l'altre per la cadena perpètua.
Però tots dos no s'ho pensaran quan hagin de prémer el botó vermell. Sembla mentida que dues persones amb unes disfresses tan antagòniques puguin semblar-se tant.
A qui votarà el poble americà?
Tant se val. Guanyi qui guanyi, no hauríem de tenir por.
Ràdio 4. Segur que et sona.
Oh.
Arribem al final del Fora d'Hores i per acomiadar-nos, una reflexió que subscrivim tots els que fem aquest programa, el Monòleg del Silenci.
La inèrcia. La inèrcia és la incapacitat dels cossos per modificar el seu estat de repòs o de moviment, mentre que sobre ells no actuï una causa externa. Aquesta és la definició enciclopèdica, però en el pla de les persones, inèrcia té un significat molt més simple. És actuar d'una manera determinada i sense pensar-ho perquè algú o alguna cosa t'ha induït a fer-ho així. Això sol passar, per exemple, en l'amor. Quantes parelles han començat a sortir per inèrcia, s'han casat per inèrcia i han tingut fills per inèrcia? És clar, després es divorcien per sentit comú, però tot el que havien fet abans, per inèrcia. En el periodisme, actuar per inèrcia és fer el que fan els demés i com ho fan els demés sense pensar en fer-ho d'una altra manera. Si una ràdio comença un informatiu amb, posem per cas, l'extinció de l'escarabat verd, tu també comences així. Això no és seriós. Llegeixo una notícia al diari. Les universitats catalanes hauran de suprimir carreres per falta d'estudiants. És curiós que passi això, quan a la Facultat de Comunicació, i més concretament a la llicenciatura de Periodisme, hi ha un overbooking impressionant. Per què no fer filosofia en comptes de periodisme? El periodisme és moda i per això té èxit, però en realitat és una feina molt feixuga i dura, i si a sobre no es troba feina, si us plau, penseu el que feu i no ho feu per inèrcia. No veieu que això és negatiu pels que de veritat tenim vocació? O potser jo també estic aquí per inèrcia?